Són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest divendres. El sector turístic celebra l'anunci de la companyia Aria Etihad, que operarà un vol directe entre Palma i Abu Dhabi. Per primera vegada hi haurà una connexió sense escales entre les Balears i Àsia. Serà a partir de dia 12 de juny i volarà 3 vegades per setmana.
Amb aquest ja seran 3 els vols directes intercontinentals des de Son Sant Joan l'estiu que ve, que també estarà connectat amb Nova York i el Canadà. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, i Pedro Fiol, president d'Avi, van declaracions a IB3 Ràdio.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són de llarga distància, degut a que, precisament per això, les seves estades en el destí són més llargues i també són viatgers que tenen i mercats que tenen un poder adquisitiu més alt.
Tindrem a disposició, tan sols fent una escala, una quantitat de països asiàtic i del sud-est asiàtic que farà que el nostre portfoli de destinacions.
I la Mesa per l'Habitatge es reuneix avui per analitzar les mesures que fins ara s'han posat en marxa a les illes, tot i això mentre els preus segueixen incrementant i les compravendes i les hipoteques no frenen.
Segons el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, la tendència de preus a l'alça es mantindrà a les Balears amb unes xifres que no es veien des de la bombolla immobiliària. L'alta demanda i la reducció de l'oferta són els principals motius d'aquests increments, essent els principals compradors, gent gran i estrangers, que representen el 25% del total de les operacions. Són declaracions fa uns minuts a l'informatiu Matí.
Aquell que vol comprar un habitatge, doncs probablement pensi, doncs no comprovarà que si no comprovessin. Per un any, doncs, segurament sigui més car i les condicions de les hipoteques doncs, també segueixin, poden empitjorar. Bàsicament, doncs, perquè ara mateix tenim els tipus d'interès que estan per sota del 3% durant els últims 6 mesos, i això el que fa és posar les condicions molt interessants perquè es vol comprar, doncs, es vol comprar un habitatge.
I nou cop de la justícia contra Airbnb, el Tribunal Superior de Madrid ha avalat per segona vegada les resolucions del Ministeri de Consum contra la plataforma de lloguer perquè retiri milers d'anuncis de pisos turístics que no mostren el número de llicència.
La multinacional va recórrer aquesta mesura i ara el Tribunal madrileny ha denegat aquest recurs d'Airbnb, com ja va fer el maig amb un primer recurs.
I just en aquests dies en què acaba la collita de la malla a Mallorca, l'informatiu Matí ha estat en una explotació de l'illa. Els productors preveuen manco quantitat de fruita seca, però amb el bassó més gros. N'han parlat amb Miquel Riera, de la finca de Sant Pou de Sa Majorala, situada a Vilafranca de Bonany.
Preus, cert, han pujat en relació a l'any passat, de sorda de 80-90 cèntims, sempre xerram del bassó, de quilo per bassó. Ara en guany se situen un pal par de munt de 5 euros, i això és una bona cosa, sí, però també hem de pensar que els costos han pujat molt. Que no sé si absorbiran aquesta pujada del preu, perquè a fora vila la rendibilitat és complicada perquè hi ha moltes variables que influeixen en la producció.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una nova bateria d'aranzels, inclòs el 100% a tots els productes farmacèutics.
Concretament a les importacions de diferents productes a qualsevol país, unes mesures que entraran en funcionament a partir de dimecres, dia 1 d'octubre.
Segons per les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 4 minuts. Benvinguts al dia. Ja és divendres, dia 26 de setembre, i temperatures que tenim en augment, sobretot de cara avui, de cara a divendres. S'esperen, això sí, probables ruixats amb tempestes ocasionals a Mallorca i a Menorca. Com veus aquí en el mapa que compartim per als espectadors i descrivim per als oients, màximes de fins a 26 graus. Ambient, això sí, variable, moltes estones de sol, però amb alguns núvols aïllats. Vent fluix i mar tranquil·la per aquesta jornada. Una jornada en la qual avui abordarem de nou el tema de l'habitatge. El govern ha convocat, just per avui divendres, la reunió de la Mesa de l'Habitatge, en què explicarà a les administracions públiques les actuacions que estan en marxa. Una d'elles, la de les noves ajudes al lloguer, per a les quals el govern destinarà 9,3 milions d'euros. Aquestes ajudes cobreixen un màxim del 50% de la renda del lloguer mensual de fins a 900 euros, amb un màxim d'ajuda per habitatge de 3.000 euros a l'any, tal com s'estableix en les condicions establertes pel Ministeri. Per acollir-se a aquesta convocatòria es mantenen els límits d'ingressos establerts. Com a regla general, els ingressos de la unitat de família no podran ser superiors als 25.200 euros anuals, tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, en un divendres en què no deixen de banda un tema que preocupa, tal vegada més encara ara que ha acabat l'estiu. Me refereix a la gestió de l'aigua, Joana.
Sí, Marta, bon dia. Segons les dades proporcionades per la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua, la situació dels recursos comença a ser preocupant. Pràcticament totes les unitats de demanda es troben en un escenari de prealerta per sequera. Només se'n salven Formentera i la zona sud de Tramuntana, que pedagògicament és on trobam els municipis amb majors restriccions, com ara Deià o Solla. Aquest nivell d'alerta significa, segons la mateixa administració autonòmica, que els recursos comencen a minvar i és necessari començar a prendre mesures urgents de gestió. Avui ens visita el conseller d'aquesta conselleria del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente, i amb ell parlarem de la posada en marxa d'algunes d'aquestes actuacions.
Avui divendres, en Crònica Nacional, on situem el debat?
I de nacional i a la vegada local, hem de dir, perquè continua el debat migratori. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en va parlar ahir a Formentera, on va criticar l'abandonament, afirma, el qual sotmet el govern central a les Balears, a la gestió d'una emergència migratòria. Va qualificar aquesta situació com a sense precedents, amb un augment de l'arribada de migrants en barques d'un 80% respecte al 2024. També va cridar l'atenció l'enduriment del model migratori, en què va apostar per donar prioritat a l'arribada de persones hispanes culturalment més properes amb Espanya, i tampoc va deixar de banda les xifres d'ocupació referents als menors. Ho escoltam.
La ruta balear sigue creciendo y nos tememos malos datos para el otoño. Y adicionalmente, los recursos de atención a los menores, lo acaba de referir la presidenta, se encuentran con una ocupación del 1000%. Estos son los datos. Y esto es lo que me ha traído hasta aquí.
I dins l'àmbit internacional posam el focus a França, Joana.
Així és, Nicolas Sarkozy ha tornat a ser notícia. Aquesta vegada l'expresident de la República de França ha escoltat, ho va fer ahir, aquest dijous passat, al costat de la seva esposa, la cantant i model Carla Bruni, la sentència de 5 anys de presó pel finançament il·legal a la seva campanya presidencial l'any 2007. Per a Sarkozy és el 5è judici en els darrers 5 anys, i aquesta condemna sí que podria suposar la seva entrada a la presó, malgrat el canvi legal encara pugui ser una mica més llarg. La notícia dels jutjats, a la sortida dels jutjats i acompanyat, com dèiem, de la seva esposa, l'expresident s'ha defensat davant dels mitjans de comunicació i ha dit que anirà a la presó si fa falta quan el cridi la justícia. Sarkozy defensa la seva innocència i assegura que l'acusen d'una cosa que ell mai no ha fet. Va anunciar també la seva intenció de recórrer contra la sentència davant la Cort d'Apel·lacions.
9 i 9 minuts, sempre tenim, no sé si consell, reflexió, nosaltres ho anomenem la frase del dia.
Avui aquesta frase, Marta, bon dia, és del Dalai Lama, i diu així: sigues amable sempre que sigui possible, i sempre és possible.
tots estem massa reflexius per un divendres i necessitem saber men per què encaixem aquesta frase i si està relacionat amb allò del que parla tothom.
I doncs, precisament per mort d'una dona que no va ser amable i va perdre els nervis, tot i que d'una manera elegantíssima, com ha estat sempre ella. Carla Bruni, la tercera dona de Nicolas Sarkozy, va protagonitzar un espectacle mediàtic a la sortida del jutjat de Paris. Mirau aquesta imatge i ara vos les explicaré per als oients de ràdio. Just a l'arribada del matrimoni Sarkozy, hi ha un munt de paparazzis, hi ha un munt de gent i de periodistes que posen un micròfon i veient com ella arranca, arrabassa, podríem dir, l'escuma d'un d'aquests micròfons. Una mica com Alessandro Lecchio, fill, el Celsia, que es arrobegava na Carla Bruni, ha decidit llevar-lo. Va així. Però tot això ho va fer, com veiem a les imatges, sense perdre el seu somriure. S'enfreda fins i tot per desmuntar, estimats oients, estimats espectadors, una catxofa mediàtica. Si les ris, tu es la pupille. Si les pis, toi la papille. Toi l'eau qui vient, et moi la bouche. Toi l'eau, et moi le ciel qui se couche. Ara veiem com els nostres companys d'edició han fet com un muntatge, però és un videoclip, és a dir, és Carla Bruni cantant i repassant el micròfon. Bé, en aquest cas s'escuma del micròfon. Vos volia demanar, sou de perdre els nervis sovint? En cas afirmatiu, ho feis tan elegantment com Carla Bruni? Vos escolt, company. Joana, començaré per tu.
Sabia que començaries per jo avui.
Perquè ets una dona tranquil·la.
Bé, jo he de dir que me'n fat aviat, però m'acompanc també molt aviat. Perdre nervis, no han d'enganar ningú. Tots els poden perdre en qualque ocasió. Crec que jo allà on els puc perdre més és conduint, perquè hi ha molta de gent que a vegades tot d'una que, no sé, que no li va bé una cosa, ja t'insulta o te treus dit o el que siga. Però t'he de dir, Xisco, que cada vegada ho controlo una mica més, crec jo. Comença a saber controlar. Supos que ho fa sedat, això.
Na Joana se controla. Marta Garau, tu que ets la metzen d'aquest programa, perses nervis qualque vegada.
Saps què passa? Que
i et depèn l'elegància d'anar Carla Bruni.
Els que som zen som els que pitjor perdem els nervis. Ara parlaré no en el meu nom, en el nom de la meva família, amics propers. Diuen que mai perds nervis, però que quan els perd, es crema Troia. Això passa.
I d'alerta.
Queda dir alerta. Alerta que no els perdi i arranca micròfons. Mira, entenc com podria fer la prova aquí,
Ha sonat una mica com amenaça. Alerta que no es perdi, estimats companys. I tu, Joan Ferrés, et de perdre els nervis?
Crec que cada vegada més.
Magneto!
Això sí que ha estat una sorpresa. Ens està afectant molt aquest programa.
Perquè intent que laboralment no se m'adonati. És important que la feina no perdem els nervis. Més d'aquest tipus de feina.
Una altra cosa és aconseguir-ho.
Exacte, però crec que és important. Però si compto en gran, per anir-hi més fàcil. Per tant, no sé si està relacionat això amb sa veure, però crec que sí.
A sa mal sofridoria.
Magneto va perdent forces, eh?
Sí, no ho sé.
I calma.
Que m'ho expliquin, no ho sé, ja, algun dels nostres col·laboradors que tindran que m'ho expliqui si va relacionat amb sa edat, però jo crec que sí. Jo va més, perdre nervis.
Vincis con Nadal?
Jo els he perdut sempre, per tant, no és una novetat, és cert, tinc una cosa com molt explosiva, sobretot quan una cosa no m'agrada. Intent controlar-ho, intent comptar fins a 5.
I se te nota tant, a sa cara?
Moltíssim. Sí, això és, si ara tornàs a néixer i vengués el bon Jesús i me digués, només t'aconseguiré un desig. Crec que no demanaria fortuna, demanaria que no se m'ho notarà
sa cara
el que pens. Perquè, clar, m'ha jugat molt males passades, això. En gent que m'acau torta, se m'ho nota molt, i per molt que vulgui, no te puc dir, ai, que bé que estàs, però se m'ho nota sa cara, que és mentida.
I m'encantaria no ser tan expressiu.
Sí, perquè crec que sou molt transparents. Esa expressió se nota tot el que estàu
pensant. Ah, no, perquè t'hauràs d'entendre que la mare tu m'hagués torta.
No,
que
no et saps, ni molt manco,
perquè no voldria crear
no hem de desvirtuar.
Un fals rumor.
No se m'han dissimular.
Hem utilitzat l'excusa perquè no deixa de ser cridaner, no? Carla Bruni arrencant aquest micròfon com una de les imatges del dia, de les darreres 24 hores. Si vos sembla, començam en la bona companyia dels Miquels, Marinho i Rosselló, Robert Mercè, Facundo Tenaglia i Yolanda Ruiz en la producció. Encetam el divendres. Les sérieux, moi la science, toi les flics, moi la balance, le gibier, moi la potence, toi l'ennui, moi la trance, toi le très peu, moi le beaucoup, moi le sage et toi le fou, tu es l'éclair et moi la poudre, toi la paille, et moi la poudre, tu es le surmoi de mon sas, et toi Caribde et moi Cibla, tu es la mer et moi le doux, tu es le néant et moi le tout, tu es le chant de ma sirène, toi tu es le sang et moi la veine, t'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, t'es mon amour.
El dia, amb Marta Grau.
No volem deixar de banda el tema de l'habitatge perquè el govern destinarà 9,3 milions d'euros a la convocatòria d'ajudes al lloguer 2025. Aquestes ajudes cobreixen, com dèiem, un màxim del 50% de la renda del lloguer mensual de fins a 900 euros, amb un màxim d'ajuda per habitatge de 3.000 euros. Recordem que l'habitatge se situa en el punt de mira d'ençà que va començar aquesta crisi, aquesta dificultat per accedir a un habitatge i, sobretot, l'increment de la pujada dels preus dels lloguers. Vull demanar què podria suposar aquesta mesura. Tantes vegades hem parlat d'habitatge amb els nostres contertulis que avui i en noves mesures sobre la taula no pot ser una excepció. O sigui que deixeu-me que saludi els periodistes Manuel Aguilera i Pep Maria Aguiló. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
I el missa Eduardo Luna. Bon dia. Què vos sembla? La primera mesura, noves ajudes al lloguer. Recordem que el lloguer no ha deixat de créixer aquí a les nostres illes, Eduardo.
Bueno, yo de entrada me parece una buena idea. Creo que refuerza el derecho al acceso a la vivienda. Además, me parece también una buena iniciativa en cuanto a los umbrales que se han puesto de acceso por nómina, que es el triple del IPREM, y estaríamos hablando de una nómina de 1.700 euros brutos, por lo tanto, creo que puede llegar a más gente. Pero al final, las políticas de tema de vivienda no basta solo con el tema de ayudas, sino que si nos fijamos en el entorno comparado, en Viena, en Austria o en Suecia, hay que apoyarlas con un parque público también de vivienda. Yo creo que entre esos dos puntos podríamos tener parte un poco de un inicio de solución, teniendo en cuenta que este tema en 8 años no se ha tocado tampoco.
No, es un tema gravísimo en la situación en la que estamos, lo hemos dicho muchas veces. Los estudios demuestran que los jóvenes baleares tienen que dedicar el 120% del sueldo a la vivienda. Eso es una cosa inasumible, ¿no? Imposible. Y estos son ayudas que es verdad que echa la ley, echa la trampa, que puede ser ese límite que ponen al precio que tienen que pagar los inquilinos, pues puede ser que el resto luego lo tengan que pagar en negro, ¿no? Que el propietario le diga, mira, tú puedes acceder a esta ayuda, pero que sepas que luego me vas a tener que pagar, si quieres seguir aquí, 100 o 200
euros. Pues di que podría incrementar el fraude.
Exacto. Bueno, los propietarios, los inquilinos puede ser que luego tengan que pagar lo mismo, ¿no? Porque el propietario tiene la sartén por el mango, sabe que tiene 300.000 personas esperando, y si esa persona no acepta, entonces le dice, mira, tú quieres que yo te... que declaremos el alquiler, que yo declare que tú estás en mi casa, o bueno, puede ser una habitación, puede ser un piso entero, lo declaramos, pero tú me vas a tener que pagar esto, pero luego esto
alerta
en negro,
perquè
si quieres continuar.
També s'estan incrementant molt les sancions, precisament, no?
Sí.
Per frau respecte a l'habitatge, avui que també parlaran d'infrahabitatges, o sigui, les sancions es verà que s'estan endurint i algunes d'elles són molt altes. Tot d'una vaig amb tu, Pep Maria, però deixeu-me que incorpori en aquesta xerrada el director general d'Habitatge i Arquitectura, que ja ens escolta, el senyor José Francisco Reinés. Benvingut al dia. Parlàvem d'aquestes ajudes, d'aquesta notícia de cara a enfrontar la crisi de l'habitatge i l'augment de preus del lloguer. Quan entra en vigor?
Hola, molt bon dia. Bueno, pues ahir se va publicar aquestes ajudes, aquesta convocatòria, i lo que permet aquesta convocatòria d'ajudes és que des del 14 de novembre fins al 15 de desembre es puguin sol·licitar aquestes ajudes al lloguer.
A partir de novembre se podran sol·licitar, m'imagino que hi haurà una demanda molt alta, explica'm la lletra petita, els requisits, perquè parlaven, per exemple, senyor Reinés, d'una unitat de convivència que no podria superar els 25.200 euros anuals. Quins són els altres requisits?
Sí, efectivament, l'ajuda, el muntant total de l'ajuda, el que dona és fins al 50% de la renta de l'habitatge habitual i permanent, i fins a un màxim de 3.000 euros anuals. En quant als requisits, el que comentaves, com a regla general, sí que és l'IPREM com a màxim anual tres vegades l'IPREM, que ve a ser aquests 25.000 i pocs euros anuals. Si bé és cert que en determinades unitats de convivència, com pot ser famílies nombroses o bé persones amb discapacitat, aquest increment passa a ser per 4, i en cas de família nombrosa especial o de en casos de víctimes de violència de gènere passa a ser de 5 vegades l'increment. Els altres requisits, un dels més importants és que la renda màxima del lloguer ha de ser igual o inferior a 900 euros mensuals. Això és una reclamació que des de ja fa temps estem fent en el Ministeri perquè aquest límit de 900 euros es pugui incrementar donat la realitat del mercat de lloguer que tenim a les Illes Balears. Es veu que molts ciutadans se queixen de que els seus lloguers són d'imports superiors i esperam que el proper Pla Estatal d'Habitatge, que ha d'entrar en vigor en el 2026, incorpori aquest increment que les Illes Balears han reclamat que almenys fos de 1.200 euros mensuals. Per tant, és una reclamació ja des de fa mesos i que esperem que el Ministeri ens faci cas. Els altres requisits, bueno, els habituals, és a dir, que l'habitatge llogat es destini a residència habitual i permanent de la persona arrendatària, que sigui titular d'un contracte de lloguer d'habitatge en els termes de la LAU, i bé, han de tenir la nacionalitat espanyola o d'alguns membres de l'Estat de la Unió. I després, en el cas de les persones estrangeres no comunitàries, han de disposar de l'autorització d'estat o residència a Espanya. Han d'estar també al corrent del pagament de les rendes i bé, en definitiva, si compleixen aquests requisits i sol·liciten l'ajuda a partir del 14 de novembre i no hi ha cap inconvenient, doncs durant l'any 2026 rebran aquesta ajuda.
És una de les prioritats de tots els governs. També varen tenir constància que la crisi de l'habitatge ha arribat al Parlament Europeu i que s'està lluitant per exemple, posar altres mesures com hipoteques més accessibles per el col·lectiu de persones joves. Crec que aproximadament no només aquí, no? A les Balears, ja parlam quasi d'un tema europeu.
Sí, efectivament. Això va, ja no és només un tema de les Illes Balears, i per cert que les Illes Balears tenim unes característiques que fan propis també aquesta crisi de l'habitatge, com que som un territori limitat i la incidència molt, molt potent del turisme, però això també és comú a altres comunitats autònomes i altres indrets d'Espanya i també, com deies, de la Unió Europea. Per això es veu que des de la Comissió Europea han agafat també el problema com a seu i estan, bé, se va aprovar un dictamen el mes de maig referent a la necessitat d'habitatge assequible, i aquest dictamen també és el punt de sortida del pla d'habitatge assequible que s'està redactant des de la Unió Europea i que esperem també que sigui, bueno, bé, que surtin d'allà una sèrie de premisses i directives que doni eines també als estats membres per legislar i reglamentar en aquest sentit.
José Francisco Reines, director general d'Habitatge i Arquitectura, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Primers titulars d'aquesta conversa, Pep Maria.
Bé, com han dit els companys, jo veig una primera passa positiva, la veritat. Quan estigui tancat el pla i veiem totes les persones que ho han demanat, jo crec que seran conscients de la dimensió d'aquest problema.
Perquè es preveu una allau, te refereixes?
Jo crec que sí. Ara anava a dir, aquest programa serà un èxit, però entre cometes, perquè això que dius, serà una allau, una part bona és que la gent serà conscient i demanarà l'ajuda, i s'altres que poca gent la rebrà. I també seria molt important, jo crec, no el mateix rebre aquesta ajuda per març, abril, si se pot, que no per novembre, desembre, perquè estem en una situació equivalent a moltes famílies complicades.
Yo creo que vaya por delante, que lo he dicho al principio, me parece una buena noticia, me parece que es ponerse a buscar una solución que no se había hecho hasta ahora, pero esa limitación de los 900 euros, mientras hablaba el director general, le he pegado un vistacillo a Idealista, portal, y hay 919 pisos en alquiler. ¿Sabéis cuántos hay por debajo de 900 euros? 2. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que es un punto que habría que tener en cuenta, porque no solo va a haber una avalancha de peticiones, sino que a ver cuántas personas pueden acceder, es lo que tú decías, ¿no?, a ese precio de un alquiler por debajo de 900 euros, que ya basta mirar que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y cómo se va a tratar ese fraude, ¿no? Que casi seguro va a haber de decir, bueno, yo te complemento el alquiler, sí, fuera de contrato, ¿no? Y a ver, sí, cómo serán las sanciones.
Yo creo que las personas, porque una cosa que no hemos dicho es que no hay un límite de edad para solicitar estas ayudas, porque antes sí que había ayudas a los jóvenes hasta 35 años. Es curioso, ¿no? Que ahora ser ayuda a jóvenes llega hasta los 35 años. Y era de 250 euros, más o menos, que entiendo que no, que se puede, que no se puede sumar a esta, ¿no? Que
normalmente no son acumulables, claro, las, no, ayudas.
Y esta sí que es para todo el mundo y claro, entiendo que va a iniciarse una negociación en la que, yo que sé, una persona eso, que tenga 40 años y tenga que buscar un alquiler, por ejemplo, muchas personas que se separan, ¿no? Que se divorcian. Muchas veces lo decimos, ¿no? Que estamos en una situación que...
La cantidad de gente que no puede divorciarse precisamente,
exacto,
porque no puede acceder a un habitatge.
Que no se pueden divorciar, ¿no? Si tienen que alquilar algo y conocen estas ayudas, pues entiendo que iniciará una negociación con el propietario y le dirá, mira, el piso vale 1.200, déjame los 900 para que yo pueda acceder a esta ayuda y yo te daré 300 en negro, ¿no? Y a veces nos echamos la mano a la cabeza con esto del negro, pero es que estamos en una sociedad, en un país...
Manuel está convencido que aumentará el fraude.
Haciendo una broma, hay gente, hombre, que no se puede divorciar y otra que no se puede casar, porque dice, no,
también,
no,
claro,
podemos
también
comprar un piso o alquilarlo.
Sí, sí.
Y estamos un poco en los dos extremos.
Sí, pero es verdad que mucha gente también se va en pareja a la fuerza para poder pagar también, sí, porque él solo no puede.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, el auge dels pisos compartits també.
Exacto.
La gran quantitat de pisos compartits, sí, també puja, fijar, el preu, sí, sí, de les habitacions, mm, que això és un altre, sí, efecte, sí, col·lateral, sí, d'aquesta crisi, sí, de l'habitatge.
Són efectes socials, o sea, efectes col·laterals que contra les costumbres ja, sí, socials.
I per cert, sabeu quin és un efecte col·lateral important també, no, dins d'aquesta crisi d'habitatge, i aquesta setmana ha estat notícia, i ara canviem de qüestió, tot i que està bastant relacionada, els infrahabitatges. Varen parlar fa uns mesos dels habitatges de Joan Miró. Recordeu que, per cert, encara continuen vivint totes aquestes persones. I ahir, i després ahir, mos feien ressò dels infrahabitatges, però en aquest cas a Manacor. Clar, el que passa és que el propietari d'aquest solar ha parlat al diari Última Hora i ell ha dit que simplement és propietari d'aquest local, però que en cap moment ha rebut ingressos per part d'aquests inquilins, que simplement ha hagut com algunes ajudes a pagar el llum, però que ell no s'ha lucrat, no ha fet negoci d'aquests infrahabitatges. Diuen també que les administracions tenien coneixement del que estava passant fa 5 anys, trobant com a informació molt diversa, però no deixa de ser cridaner. 11 infrahabitatges, no sé si heu pogut veure algunes de les imatges, ara les compartirem amb els espectadors de televisió i les descriurem per als oients de ràdio, però no són ni barraques, no? Banys comuns, sostres destrossats, no sé, és vera que les... sancions han augmentat moltíssim, perquè parlant de milions, sancions altíssimes, que dius, com se pot arriscar la gent a fer aquest negoci amb unes sancions d'aquesta magnitud, com a missè, Eduardo, i en el cas del policia de Joan Miró, com pot ser que encara visqui la gent? Com pot ser que encara, en el cas de Manacor, continua vivint la gent allà?
Bueno, porque a nivel judicial, sobre todo para poder sacar a gente de lo que es su domicilio, si no hay un motivo de peso, en este caso que se demuestre que es una ocupación ilegal o por la vía civil que haya un desahucio, si vamos a precarios, que es lo que parece que son muchos de ellos, si no hay un riesgo estructural de la vivienda que ponga en peligro sus vidas, no se les puede desalojar así enseguida. Entonces, esto hace que se dilate mucho el proceso de desalojo, ¿no? Y en cuanto al otro tema que decías, que esta persona decía, bueno, pues que no había cobrado, que no se había lucrado, yo creo que aquí el facta non verba, o sea, si tú no te has lucrado, ¿por qué no has puesto una demanda de desahucio por los ocupas que tienes en la finca, ¿no? Que acabas de tener, ¿no? Yo entiendo que hay medidas y que hay herramientas para poder sacar a esta gente y que los ayuntamientos se deberían poner más en manos de los técnicos para pedirles informes sobre los riesgos que este tipo de viviendas puede tener para los propios inquilinos. Yo creo que ahí está la vía, porque si existe un riesgo para la vida de las personas, se les puede sacar inmediatamente.
Sí. Yo no me creo que no haya cobrado, evidentemente, ¿cómo va a tener 11 viviendas con personas ahí dentro, supuestamente inquilinos? Dice que eran inquiocupas, ¿no? Bueno, o ocupas directamente, ¿no? No me lo creo, y vuelvo a lo de antes, parece que estoy un poco obsesionado con esto, pero él, claro, él ha cobrado dinero negro, claro, es que hoy me he levantado con eso. Pero, claro, y él, como sabe que no hay ninguna prueba, de no hay constancia de esos pagos, pues él está tranquilo. Claro, le habrán pagado todo en cash. Claro, seguro. y por eso no, y por eso alega que no ha cobrado nada, ¿no?
Bueno, pero es lo que decimos, sus propios actos. O sea, si tú tienes ocupas, ¿por qué no has denunciado a los ocupas para que se vayan de tu finca? Te están generando un perjuicio. Exacto. Y si no te están generando
com
un perjuicio...
Com a excuses, perfecte, s'ha trobat, no? Ha dit, mira, sí, són ocupes, no?
Sí, però bueno...
Qui sap si has assessorat també, no?
Claro, denúncialo. Si són ocupas, denúncialo. Porque si són ocupas y te están generando un perjuicio y no haces nada, estás tolerando la ocupación.
Exacto.
Entonces, bueno...
Sí, sí.
Sí, jo ara pensava... Quan jo era nen, és a dir, la prehistòria, de la prehistòria, només hi havia infrahabitatge, record, a Can Pere Antoni, i se varen esbocar tots. I jo pensava, que bé, això no ho tornarem a veure mai més. I per desgràcia, com ha assenyalat, aquests darrers anys, cada pic hi ha més infrahabitatges a diferents municipis, ara veiem Manacor, però Palma és un problema seriós, i llavors que apareixen paraules, no només... és informàtica i les noves tecnologies que abans no hi eren, perquè jo també quan era nen no existia el terme ocupar. Per tant, que hi hagi un terme tan específic per demostrar una realitat demostra fins a quin punt és un problema greu.
9 i mitja en punt, si vos sembla, escoltam uns consells al bisturí i tot d'una reprendem aquesta tertúlia de divendres.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Nuestra noticia del día no son esas declaraciones políticas que se lleva el huracán del viento y que cada cual interpreta como quiere. La de hoy es una de esas noticias quietas que duermen a la espera de salir aquí en este bisturí afilando sus proas, esperando que alguien alguna vez diseccione las historias de vida y muerte que tienen mientras se acumulan unas sobre otras. Si la presidenta, la señora Proens, atizaba anteayer el viento en la televisión de Ibiza Formentera, diciendo eso de que el gobierno del señor Sánchez nos ha dejado vendidos en inmigración, ayer mismo el señor Feijóo se presentaba en Formentera diciendo que expulsaría a todo aquel que viniera a delinquir. Una declaración de intenciones que da una vuelta de tuerca a toda esta situación, con la foto al fondo que demostraba las 2.173 llegadas a esa isla menor, las 67 pateras a las que sumar las 296 totales de los 5.882 llegados hasta este momento. Unas pateras que son la metáfora perfecta de lo que es, de lo que llega sin moverse, del olvido institucional, de la negación de la ruta, de no saber cuántos muertos no emergen. La pregunta no es cuántos llegan, sino cuántos han ido. ¿Cuántos políticos han hecho la ruta al revés? ¿Cuántos han ido a ver ese drama? Te llaman fascista o racista desde un mullido cayuco oficial, pero resulta que allí no va ni el tato. Por ejemplo, la señora Armengol, que no aparece en el lugar desde octubre 24, cuando fuera para un acto de partido, y que ubica a cada uno en esta ruta de todos sin la presencia de nadie. Y ya el lunes, siempre vivos más.
Tus caricias, qué difíciles. Tener que olvidar aquellos días junto a ti. Volver a empezar bajo la lluvia de un invierno gris. Seguir sin tu amor es demasiado.
I mitja passen de 3 minuts. Seguim en conversa amb els periodistes Pep Maria Aguiló, Manuel Aguilera i el Misser Eduardo Luna, debatent les claus de l'actualitat d'aquest divendres, que passen també per migració, perquè si recordeu, ahir, durant la visita del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo va fer referència a la situació de les illes, en concret a la situació de Formentera. Es va reunir amb representants de sindicats de la policia i associacions de la Guàrdia Civil i sobretot va criticar l'abandonament al qual està sotmetent el govern central a Balears respecte a tota aquesta gestió d'emergència migratòria que la va qualificar com a sense precedents al país i sobretot aquí a les illes. Va parlar també d'un model migratori, un model migratori diferent, tal vegada més dur en alguns aspectes, perquè va cridar l'atenció com va prioritzar l'arribada de persones hispanes, perquè asseguraven el seu discurs que culturalment estaven com a més properes a Espanya. Ha recalcat també, respecte a Formentera, que és la més fràgil de les Balears. Vos demano unes primeres impressions d'aquesta visita? Comença ara per tu. Què en penseu de tots els titulars que va deixar, no? I sobretot focalitzant en aquest model migratori, tal vegada, Manuel, sí, més dur. Yo,
haciendo un poco de trayectoria, ¿no?, de los últimos años del PP, yo creo que se está adaptando a los nuevos tiempos, va modificando su discurso, eso está claro, y se está acercando más al discurso que desde el inicio lo decía, bueno, pregonaba Vox, y parecía que aquello era, bueno, el fascismo puro, ¿no? Parecía que hablaba el demonio. Y ahora parece que él está notando que en la sociedad el tema de la inmigración pues ya se trata como con cierta libertad, ¿no? Hay gente pues que ya, si dices que hay cierta relación en algunos barrios entre volumen de inmigración y seguridad, pues no eres ya una persona de ultraderecha cegado por una ideología, sino que eres una persona pues con cierto sentido común, ¿no? Entonces eso lo está cogiendo, eso que hay en la calle lo está cogiendo el PP, y ya dice abiertamente que va a echar a todos los inmigrantes que delincan, ¿no? Que esto hace 6 años era impensable que lo dijera el PP. Y eso yo creo que está jugando un poco con atraer el electorado de Vox, viendo que está creciendo las encuestas y tirando por ahí, ¿no? Es una estrategia electoral.
Sí, jo estic d'acord amb en Manuel. I a més, no només el PP i Vox, jo crec que si mirem a Europa, partits socialdemòcrates, laboristes, socialcristians, que tenien una posició en la immigració amb els migrants, diguem, aquesta idea de l'humanisme cristià, de que s'ha d'acollir la gent mentre se pugui, això, també estan endurint el seu missatge. En Trump seria el campió dels campions, però llavors, amb matisos i gradacions, ja veig, tant partit d'esquerra com de centre o conservadors van modulant un poc el discurs, excepte potser el president aquí, Pedro Sánchez, que és una rara avis, dit en el bon sentit, amb molt de temes, i aquest també.
És interessant el que diu en Pep, perquè diu que pràcticament hi ha altres líders que diuen el mateix que en Trump sense ser políticament incorrectes.
Es que yo creo que hasta ahora parecía, estoy de acuerdo con mis compañeros, que hablar de ciertos temas era políticamente incorrecto, ¿no? Decir que teníamos personas que venían y que se quedaban para delinquir, o que si dabas datos, ¿no?, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de los detenidos, por ejemplo, en el último turno, y tú decías, no, es que un 70% de los detenidos son inmigrantes y de ese 70 un 30 son argelinos, ya parecía que estás poniendo encima de la mesa el que todos los inmigrantes que venían a delinquir
que el 100% de la inmigración eran malos, ¿no?
era sí, para delinquir, sí. ¿No? Entonces, no. Yo también entiendo que Feijóo se está quitando esa etiqueta de la derechita cobarde que le puso en su día a Abascal, sí, y está aceptando unos postulados que están más cerca del sentir de la gente y están más cerca de los datos que se están tratando. Ahora, de ahí a decir que hay que potenciar ciertos tipos de migrantes en contra de otros, para mí jurídicamente ahí me explota un poco la cabeza, pero también es cierto que detrás de eso hay una realidad de arraigo y de integración. Evidentemente es más fácil integrarse un inmigrante que controla el idioma y que tiene un nivel cultural más parecido a lo que son nuestra forma de vivir que una persona pues que culturalmente es radicalmente opuesto, ¿no?
Qué curioso, ¿no? Y tornant al que acabes de dir, Pep, sobre com hi ha una tendència europea, ¿no?, endurir el discurs migratori, recordar uno fa tant, ¿no?, poques setmanes, aquella marxa contra la immigració que va veure al Regne Unit, crec recordar que les xifres eren 100.000 persones, era una barbaritat. Posem el focus al Regne Unit un poc per parlar d'aquestes polítiques migratòries, perquè avui se presenta aquesta nova targeta d'identificació digital emesa pel govern. S'espera que el primer ministre, Keir Starmer, anunciï aquest divendres el seu suport a la que s'anomena com a Brit Card, que és una targeta britànica que verifica el dret d'un ciutadà a viure i a treballar en el país i que aspira també a convertir-se com una espècie de pedra angular de la seva estratègia per poder controlar tota la immigració il·legal. També tindria la seva aplicació a través del telèfon, l'estic compartint aquí a pantalla, però forma part, no, d'aquestes noves estratègies que comentaves.
Sí, també és un fet per allò curiós que, per exemple, en el Regne Unit, és l'exemple que ara xerram, estic segur que persones, famílies de les antigues colònies britàniques no tindran cap problema. Encara que no ho digui clarament el govern britànic, segurament se referirà a un major control a les persones del nord d'Àfrica. I en Feijóo ahir, que va fer referència a aquesta distinció entre Nord-Àfrica i Sud-Amèrica. En l'imaginari nostre com a societat, veiem que els immigrants de Sud-Amèrica anem a una gran superfície, anem a un supermercat, anem cada pic n'hi ha més, i pensam que bé, estan integrats i estem contents. Persones de Nord-Àfrica en aquestes tendes o en aquests comerços on no en ven cap o una, i també és perquè està passant això.
Sí, és verdad que del norte de África también viene de todo, ¿no? A veces hay que, tenemos que hacer un trabajo ahí para no estigmatizar, sobre todo porque yo, la frutería de delante de mi casa son magrebís y son de las personas más trabajadoras y mejor integradas que de las que hay en el barrio, ¿no? Y esto del DNI británico me ha llamado la atención, la imagen que han usado, ¿no?, para ilustrar el DNI, que han puesto una persona racializada, ¿no?
No el tipo británico.
Claro,
Ross,
para que no vean, exacto, que somos racistas.
Aquí la tenéis,
¿no?
Sí.
Que hay un James Williams, ¿no?, que es racializado, que veáis que no tiene nada que ver con la raza, ¿no? Me sorprende a veces esos enfoques.
Qué curioso, mira, que no había filat tan prim, pero es verdad, ho diu tot, ¿no?
Sí.
Utilitzar una persona negra per evidenciar que és britànic també vol dir, sí, dona'm aquesta passa endavant, però no són racistes.
Exacto.
¿No? Aquesta és la lletra petita d'aquesta mesura.
Y luego otra cosa que me llama la atención es que el primer ministro es el Partido Laborista, que es la izquierda de allí, ¿no? Y todo esto está relacionado al final con la corriente que nació con el Brexit, ¿no? El Brexit, ellos salieron de la Unión Europea por un tema de inmigración, porque las querían controlar las fronteras.
¿No percibís que esto es una ola absoluta de populismo en todo el mundo y que dices, bueno, han sacado un DNI británico, muy bien, que habéis inventado la pólvora? O sea, vamos a ver, si es que, por ejemplo, en el entorno europeo existe de siempre, en España lo tenemos, necesitas ciertos documentos para poder trabajar. O sea, ¿qué me estás, sí, diciendo? Que...
Pero yo entiendo que esto es para limitar el acceso a algunos trabajos y a algunos alquileres.
Pero exactamente igual que se hace en Europa, y aquí exactamente lo mismo. Si no tienes documentación, te cuesta mucho acceder a ciertos trabajos. No puedes dar de alta en ciertos trabajos. Y luego, además, esto no cambia el escenario post-Brexit para los residentes, los británicos residentes en España. Siguen teniendo exactamente los mismos requerimientos legales. Por lo tanto, a mí me parece un poco un mensaje más en clave política y en clave electoral, que tampoco entiendo muy bien, porque lo que tú decías, ¿no? Porque justamente son laboristas, entonces sí, no casa muy bien con su ideología, que no una medida efectiva, que además no es una medida efectiva, porque esto va a necesitar desarrollo legislativo, medios e implantación. O sea, que salga hoy, habría que analizar un poco en otra clave por qué es...
Yo creo que es un tema de acceso a los servicios, ¿eh? Tú lo conoces, bueno, todos los que estamos aquí lo conocemos muy bien. Si tú te empadronas en una casa, ya tienes derecho a una tarjeta sanitaria. Y no hace falta que tengas ni DNI ni nada, ¿no?
Pero para empadronarte en una casa tienes que tener o pasaporte o tienes que tener un NIE.
No, basta que tú demuestres que vives en esa casa a través de un recibo y tal, y luego vas al ayuntamiento y ellos te dan el empadronamiento y te dan la tarjeta. Al menos durante muchos años ha sido así.
Ahora mismo necesitas primero un contrato de alquiler, luego un recibo sobre la casa, no un recibo tuyo personal, sino necesitas el IBI o las escrituras. Además tienes que presentar el recibo y el pago del recibo y te tienes que identificar. O sea, es que volvemos a lo mismo, no es tan sencillo.
Bueno, durante muchos años, cuando estaba...
Pero es verdad que se han endurecido.
Sí, pero es verdad que a lo mejor
han ido cambiando.
Ha cambiado, vale.
Ha ido cambiando.
Sí.
Gracias a Dios, porque años, también si no teníamos...
Por eso había mucha gente que estaba empadronada, a lo mejor 20 personas, claro, en una casa.
Pero de los fraudes de empadronamiento, yo creo que a la fuerza ahorcan, como suele decir, de los múltiples procesos se han ido endureciendo los requisitos. Y ahora si te metes en la web del ayuntamiento, los requisitos para empadronarte están clarísimos ahí, ¿no? Y no es tan sencillo. Y de hecho te echan para atrás expedientes.
Pero también un poco lo que deu ese día en Donald Trump, diu... Quina barbaritat que està dient. Està rosant l'extrema dreta o la passa. I en canvi, el que dèiem, laboristes, conservadors, liberals, prenen mesures molt semblants, o poden prendre mesures molt semblants, i ho donem per bo, de vegades perquè plorito de dir, bé, com som europeus, nosaltres no som com els americans. I de vegades costa molt...
Per exemple, Pep, el discurs de Meloni,
és semblant, no?
Sí, ho és. També en Meloni, que quan va sortir de l'extrema dreta i tal, això d'un estem de Mussolini i tal. És una persona intel·ligent que ha sabut transitar sense problemes, si ha de donar dues vegades en Biden li dona, i si ara en Trump també. En el discurs de l'ONU s'ha banyat un poc més, però també és una política que, com gairebé tots ara, deu veure les enquestes per on van, com poden pujar a perdre vots, i se mouen així.
De... Igual que ha donat suport, per exemple, a la flotilla. Ha dit, jo també la protegiré, tot i que no estic d'acord. Que sap neda entre dues oigues, vols dir, no?
Sí, que se manté així com... A lo millor, on diu, la Marie Le Pen, la gent comença a suar. El partit aquest de Nova Alemanya, suor freda. En canvi, la Meloni, ja dic, la meva percepció s'està moguent i pot arrossegar vots de moltes parts si ella no és conscient amb aquesta moderació. No?
El debat migratori és un dels temes que ens preocupa i del qual parlem molt, molt sovint, sobretot perquè les xifres d'arribades d'embarcacions són molt altes. S'ha d'analitzar quina és la millor manera, no?, d'acollir totes aquestes persones un estiu d'arribades de rècord i que probablement continuaran pujant. Parlem d'aquest drama humanitari i d'altres qüestions també, perquè són les 9:40. Uns consells, reprenem aquesta tertúlia tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vols anar a son moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalm i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la MT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Al día, a Marta Garau.
Nou i 48 minuts, sempre que ens visita el professor Manuel Aguilera, aprofitam també per abordar algunes qüestions relacionades amb la història, amb la memòria democràtica. Avui vos volem comentar que l'Ajuntament d'Artà vol honrar la memòria de les 11 persones que van perdre la vida amb motiu del bombardeig italià del 31 d'agost del 36, quan per un error els pilots van pensar que el poble estava en poder del bàndol republicà dues setmanes abans que havia desembarcat en el Llevant de Mallorca a les ordres del capità Alberto Ballo. Tenim una errada de rètol, que seria del 36, evidentment, de l'inici de la Guerra Civil. L'objectiu del consistori és sol·licitar la col·locació de pedres de la memòria amb el nom dels veïnats innocents assassinats. Te vull demanar per aquesta qüestió, Manuel, perquè és veritat que hem vist molt d'homenatges i això és important, sobretot per preservar la memòria, no?, de totes les persones, dels familiars també, sí, vius.
Y teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora de guerras en las que los bombardeos son los protagonistas y la muerte de civiles la vemos todos los días en la televisión. Hay que recordar que Palma fue la primera ciudad de la historia en intentar ser rendida con bombardeos aéreos sistemáticos contra la población civil. Esto es una cosa que apenas se cuenta en la guerra civil. Nosotros desde el tercer día de inicio de la guerra civil sufrimos bombardeos constantes, no solo Palma, sino también otras ciudades como Inca, Manacor e incluso Santa María y tal. Y eso que vemos ahora en la televisión ocurrió por primera vez en Mallorca, ¿no? Lo que ocurrió en Artà fue que la aviación italiana se equivocó, porque Artà era un pueblo que era de parte de Franco, ¿no? Y los italianos se equivocaron de pueblo y bombardearon y asesinaron a 11 personas, que la mayoría eran mujeres y niños. Está muy bien que se les recuerde, ya tienen su nombre grabado en el muro de la memoria del cementerio de Palma, pero hay que recordar que el 90% de las víctimas de los bombardeos de Mallorca no han tenido nunca memoria, porque la bomba que les cayó no fue italiana, sino que fue de la aviación republicana. Estamos hablando de alrededor de 90 personas, la mayoría también mujeres y niños, que nunca se les ha recordado, no, su nombre no aparece en libros, su nombre no está grabado en ninguna placa. Incluso hubo una propuesta en el Ayuntamiento de Palma para rendirles un homenaje en el 2020. El grupo de ciudadanos propuso hacer un homenaje a las víctimas de los bombardeos de Palma, y el PSOE, el MES y Podemos votaron en contra, con lo cual hay unas víctimas que le interesan al PSOE, que es el que gobierna en Artà, que son las víctimas de los bombardeos italianos, pero las víctimas de los, si la bomba no la ha lanzado un italiano, sino la ha lanzado un republicano, esa persona ya no nos interesa, ¿no? Entonces, eso yo creo que va en contra del discurso y del movimiento de memoria democrática, que debe honrar a todas las víctimas de la guerra civil. Y además, la actual ley de memoria democrática dice explícitamente que también son víctimas de la guerra civil las víctimas de los bombardeos. Y no importa si la bomba la ha lanzado Juan o Pepe, ¿no? Entonces, creo que el sectarismo o el cinismo se debe retirar de este tema y que se homenajee a todas las víctimas de los bombardeos de Mallorca.
Totalmente de acuerdo. Esto es una prueba más de la polarización que se hace de absolutamente todo, también de los conflictos bélicos, no solo de los actuales, sino también de los pasados, y cómo, en vez de aplicar la ley de memoria democrática, que tiene que ser para los dos bandos, únicamente se utiliza sobre todo como banderita para un bando en concreto, ¿no? Y para seguir abriendo una brecha en la sociedad, cuando realmente la memoria democrática es todo lo contrario. Debería ser un punto de unión, un punto de reconciliación y un punto de homenaje a las víctimas, ¿no? Y porque sea absoluta. Yo creo que lo resumiría así.
Jo crec que no s'aconseguirà mai. Ja duim, han passat 90 anys de la guerra civil. Jo crec que qualque científic, qualque dia en el futur, dirà: aquí hi ha una neurona que si una és de dretes o d'esquerres s'obsessiona i ja no pensa res més, perquè si no, com dèiem molt bé, Manuel, hi ha temes tan de sentit comú, d'humanitat, d'empatia, de compassió.
Sí, però vivim en un món superpolaritzat ara mateix.
Absolutament.
Sí, però a mi me preocupa, tornant un poc a la infància, que en els anys 70 hi havia debats a l'escola i en l'institut sobre la guerra civil i havíem d'aturar perquè la gent cridava i s'insultava. Jo també pensava, gràcies a Déu, això passarà, passarà. Hi haurà un dia que podran xerrar de tot tranquil·lament. Aquest dia encara no ha arribat, no.
Yo creo que depende mucho. Mira, volviendo a mi infancia, yo tenía, mi abuelo luchó en el Banco Republicano y el abuelo por parte de padre, en el contrario. Y se podían ver años después en las cenas de Navidad y no se mataban, no se decían nada, no se reprochaban. De hecho, ni se hablaba de este tema. Yo creo que esta ley, es lo que he dicho antes, tiene como fundamento la concordia y el homenaje a las víctimas de los dos bandos. Si nosotros, como sociedad, hemos sido capaces de seguir adelante, lo que no podemos permitir es darle al político la posibilidad de revivir heridas antiguas y de polarizarnos solo y únicamente por un sentido político, que es lo que están haciendo. Sí.
Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo sería la alcaldesa de Felanitz, Catalina Soler, que está realizando homenajes a los republicanos asesinados en Felanitz. Y bueno, hay muchos gestos del PP hacia las víctimas del bando republicano. El PP condenó la dictadura de Franco ya en el año 2002, porque a veces se le acusa de eso, ¿no? Y yo creo que el PSOE también tiene que hacer una reflexión y algún gesto hacia las víctimas que provocaron los republicanos, ya sea en bombardeos o en represión. La represión republicana en Menorca, que esto no se habla nunca, fue brutal. Brutal. En Ibiza también. En Ibiza hubo una masacre de 92 personas ametralladas de golpe, ¿no? Sin juicio ni nada, ¿no? Y los que se salvaron fue porque se tiraron desde el castillo hacia abajo, hacia el acantilado. Y este tipo de cosas, ellos eran víctimas también. Eran personas que estaban ahí por su ideología. Y entonces, si unos no son víctimas porque fueron asesinados por sus ideas, los otros también. Entonces, lo tenemos que reconocer, sobre todo, para que no se vuelva a repetir.
Sí, és veritat, no? Entendre la nostra història per no repetir els errors és un bàsic, no? Que s'hauria de tatuar la gent, no? Veritat, en això sí que crec que tots estem d'acord. Dedica els darrers 5 minuts, si busques, 4 minuts, si busques, a parlar d'una notícia respecte a les connexions, o obrir aquestes illes al món. Bé, ja tenim connexions de tot tipus de nacionalitats, em refereix a companyies aèries, però aquesta vegada, per primera vegada, de cara al proper estiu, tindrem un vol directe amb Asia. La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi. Serà a partir del 12 de juny i fins a mitjans setembre. Recordem també que no fa tant tenim aquesta connexió directa a Nova York i que fa uns dies parlàvem de la connexió amb Air Canada, no? Amb aquest vol directe de Palma a Montreal. Vos vull demanar, a més d'un debat turístic, perquè no oblidem, estem parlant de com ha estat un estiu de rècord, com de nou se parla sobre aquesta massificació, sobre si hem de canviar el model de turisme. Ara tenim nous possibles emissors turístics, com serien aquests. Com valoreu aquesta notícia, Eduardo?
Pues mira, yo lo valoro de manera positiva. Me parece que si vamos hacia un modelo de un turismo de más calidad y menos masificación, fantástico. Hemos tenido un turismo, una temporada de turismo récord, bien. Pero hay que ver también este turismo récord, esta masificación de turistas, cuánto dinero efectivo ha dejado en los comercios de Baleares. Porque hemos visto mucho turista, pero también hemos visto mucho turista, por lo menos en mi barrio, por la zona de San Miguel, que no se paraban las tiendas y que no les veías con bolsas.
Comerciantes queixant-se, claro.
Claro, entonces, mucho turista sí, pero mucho turista que no gasta. Si este tipo de conexiones nos va a beneficiar en el sentido de tener un turista de mayor calidad, con mayor poder adquisitivo, bienvenido sea. Si es para masificarlo más, pues nos los tenemos que hacer mirar.
No, poder adquisitivo tienen canadienses y árabes. Y árabes.
Fantástico, sí, entonces. Sí, sí, sí. Ahora que gasten.
Sí, que, sí, sí. Que no, es verdad que a mí me da el discurso ese también del elitismo de turista, a mí me causa incomodidad. Además, yo soy de sometimes de verano, de que los que vienen a veranear a la playa de Palma son los obreros alemanes, y pienso que también tienen derecho. Es verdad que va contra el discurso de tenemos que tener menos, que gasten más. Me causa a mí incomodidad ese elitismo de que vengan solo los ricos, ¿no?
No, que vengan solo los ricos, no, que vengan también los ricos, pero que también se gaste.
Que se gaste. Sí, no, para nuestra economía muchísimo mejor.
I ara pensava que podríem fer aquest programa a Àsia o a Canadà, és a dir, s'obrin uns camins espectaculars, no només de gent que vengui, sinó de nosaltres que podrem anar en aquests països, i aquest intercanvi sempre és positiu.
Deia allò de mercat dins un debat turístic, perquè sí que és vera que he vist alguns titulars a diferents diaris com ja per part dels alemans s'estan queixant de la pujada de preus aquí a les Balears, veiem turistes que no repeteixen. Creus que això són només tal vegada la punta de l'iceberg, o simplement titulars cridaners i que la realitat és diferent, o els alemans pensen que s'estan carint molt també les Balears com per mantenir aquest flux tan sovint de viatges?
Siempre decimos lo mismo y hay alertas y hay amenazas, y luego tenemos siempre verano de récord.
Y además depende del alemán, ¿no? El alemán de poder adquisitivo alto, que a lo mejor está en Porta Adriano, pues le da igual que le subas un euro y pico una Coca-Cola en el puerto, ¿no? Y a lo mejor otro que va un todo incluido,
però pues
sí que
recordeu que hem tingut el sector, sobretot dels restauradors, en peu de guerra, perquè no se consumien els restaurants, o sigui que tampoc no li es deu importar als alemans la subida de preus, la pujada de preus.
A ver, ¿nos ha pasado de ir paseando una terraza, estar llena y pedir para sentarte, tomar y que te pregunten qué vas a hacer, tomar algo o cenar? Entonces no están tan preocupados, yo creo, por la ocupación. Y si no están preocupados por la ocupación, quiere decir que hay gente que se sienta, cena y paga, ¿no? Entonces no creo que... Yo creo que
la percepció és molt diferent, depenent del punt de vista. Això sí que és una realitat, tant dels nostres tertulians com el del sector de la restauració. I per això està aquesta tertúlia, per analitzar els diferents punts de vista. Arribant a les 10, Manuel, Pep, Eduardo, que tingueu un molt bon cap de setmana, tots tres.
Igualment.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetem aquesta segona hora de programa aquí, al dia.